és ràpid, tot i fer 82. Bé, què en destacaries? Jo més o menys és el que he anat veient, però...
Bueno, aquest el van fitxar d'això de la 20, no? Que jugava al Girona. El havíem vist bastant a diversos tornejos i al final el vam incorporar, no? I jo... Mira, és d'aquests jugadors que, al marge de les qualitats futbolístiques, no? Que, hòstia, que és dretar, que és ràpid, que juga bé, va bé per alt... Però jo a vegades a ell li feia la broma, als companys, dic, hòstia, el Pau no riu mai. Tens, és un nano, ja ho has vist ara amb aquesta pinzellada, o sigui, té el cap molt i molt ben amoplat, és un tio molt sèrio.
Però s'ha de riure la vida,
no? No, sí, però, escolta, va pel que va. És un tio molt sèrio, és, escolta, super ben amoplat, i després el que dius tu, a part que és molt i molt bon jugador, doncs és un nano que ho té molt clar, que sap on està, que anirà amb peus de plom, que no es tornarà boig, que amb això no hem de patir. I després crec que té unes condicions futbolístiques doncs molt bones. I és aquest prototip de jugador que fitxes, que és d'aquí, que coneix això, i per tant jo crec que és un...
Tu veus arribant, sí? Com a central del Barça? Bueno, que això són per a les majors, t'ho dic, perquè ara Koundé i Christensen, estrangers. Piqué i Puyol, però n'has tingut dos de casa, però...
Home, aquí intervenen, com sempre, moltíssims factors, és molt difícil si arribaran ara... 17 anys
16, 17.
Escolta, té opcions? Naturalment que té opcions, naturalment.
I creixerà sí. Una mica més?
Jo crec que sí, jo crec que
encara
pot creixer una mica més. Sí, encara pot creixer una mica més i veurem fins on arriba, no? Futbolísticament ho té, després com molt bé apunta el Dani, també hem de veure una mica al final, no ens enganyem, si en algun lloc crec jo que és important el físic, és una posició central, no? Has de tindre avui en dia una certa envergadura, no? Però a part de que de l'alçada, és un jugador que va amb el joc que li va molt bé, salta moltíssim, és molt agressiu saltant, i per tant jo crec que té moltíssimes condicions per ser un jugador francament important, ara nois, 17 anys
però ja veurem. Sí, és que avui el Molló el destacava molt, hem fet la transmissió al Superesports i evidentment ja fa setmanes, no, que el vas veient i que penses, aquest nano amb 16 anys, no? No deixa de ser un Lamine Yamal, però com a central, i fa molt bona pinta, fa molt bona pinta, la veritat.
És veritat, per això que els centrals quan som més joves estan molt més exigits. Des del meu punt de vista és una posició molt més exigent, perquè al final els davanters que et trobes davant hostis, són molt, és a dir, una errada teva, una errada, vull dir, té unes repercussions molt més elevades que no pas un davanter. Al final un davanter és habilidós i tal, bueno, pot intentar-ho, no, pot prendre, vull dir, potser és més difícil que sigui molt decisiu un davanter, però és veritat que un central està molt més exposat constantment, i per tant això és un repte, i no és fàcil jugar de central a Can Barça, no és gens fàcil.
Pichi, l'has vist? Has tingut ocasió de veure aquest nano?
No, el conec, sincerament no el conec. De tota manera, Xavi, també és cert que jugar de defensa és bastant més fàcil que jugar d'atacant.
Sí, és més fàcil complir.
Sí. És més fàcil, sí, exacte.
És més fàcil complir, estic d'acord.
Sí.
Ja. Mira, avui, és que avui al Barça Atlètic jugàvem Astralaga, 19 anys. Trilli, 20 anys, que és un fitxatge. Pau Cubarsí, 16. Faller, hòstia, heu vist l'acció de Faller, que com a central corrector avui talla una acció amb una velocitat brutal, aquest nano. 19 anys té, Faller. Gerard Martín, 21. Casador, que sí, Marc Casador, que te'l coneixem bastant. Però llavors hi havia Marc Bernal al mig del camp, 16 anys. Moja, 23. També era el filial. Perkan, 21, que és el que ha fet el gol de la victòria. Pau Víctor, 21, i Unai Hernández, 18, que puja del juvenil.
És que és el que
era un híbrid de juvenil, és que té moltes baixes, a Rafa Márquez.
Per exemple, aquest jugador que has dit, Bernal,
sí,
és un interior esquerrà, molt bon físic, aquest és molt bon jugador, també. Entre tots aquests que has dit, que, o el porter,
l'Estralaga,
aquest nano, l'Estralaga, el van fitxar del Bilbao.
Sí.
Amb la dificultat que porta fitxar un nano del Bilbao, a fitxar el Bilbao. I és un nano també amb... Hòstia, bueno, jo crec que pot ser un porter important, també, no?
De fet, et diria que a la porteria era els llocs, tan d'acord, que sempre dèiem, tenim uns problemes terribles, però perquè hi havia molt nivell, o sigui, a totes les categories hi havia molts nivells, i clar, arriba un moment que es genera un embut, no? I es acaba decidint, i clar, al final són dos.
Ara tens a l'Astràlaga, i un altre jugador que hi ha que té doble nacionalitat, que és americà, sí, també, que és Diego Cochen, que és extraordinari,
és brutal.
Que tenim A baix en dos porters, crec que...
Que me'n recordo que ens va costar horrors de no moltíssim nivell. El tema de la fitxa
Diego,
i el transfer. No,
no, no, us ho dic perquè...
Sí, no el tinc controlat.
Fantàstic, fantàstic.
Ja ens anirà sonant, eh? Molt bé. N'estarem pendents d'això. A veure, una qüestió. Ara que parlàvem del futbol base, és que m'ha cridat molt l'atenció això. La Comissió Europea diu que vol carregar-se els microplàstics perquè estem destrossant el medi ambient. I per exemple, avui el Confidencial explica que entre totes les mesures que prendrà n'hi ha una que, i això ja va sortir publicat, que volen prohibir la purpurina. Això ja ho sentit, però a partir d'ara no es podrà vendre purpurina perquè porta microplàstics molt contaminants. Mira que havíem jugat amb purpurina.
La meva filla es posava molt trista.
Doncs no, ja no hi haurà purpurina.
Ah, t'anava a dir, la meva filla.
Però doncs no, la purpurina es veu que és molt contaminant per la salut i la volen prohibir. I n'hi ha una altra que és la gespa artificial.
El cautxú.
Eh?
Pel cautxú,
el cautxú, sí. Polietarol, no? I tots aquests productes que porta. Europa vol, la Comissió Europea, farà una normativa, perquè en 8 anys desapareguin totes les instal·lacions esportives que portin gespa artificial.
Ah,
totes.
Ah, tornarem, als camps de la sorra, no, no, de tota la vida.
No, no.
Que allà sí que tenia mèrit jugar bé.
No, però avui m'ho mirava. A Espanya hi ha més de 10.000 camps de futbol amb gespa artificial.
Sí,
10.000 camps.
Tots.
Sí, això és... I els que són mixtes, també?
Clar, aquí s'haurà de veure de quin producte... Clar, s'haurà de veure de quin producte estan fets, si són contaminants o no, i el que diu la Comissió Europea. Però...
El Bernabéu tindran que canviar la gespa.
Per què?
Perquè si la pare és híbrida, no? Vol dir l'Àngel,
sí,
no?
Clar.
No,
sí.
Però clar, hoquei herba, que n'hi ha molt aquí a Catalunya. Pistes de pàdel, n'hi ha algunes que també deuen tenir microplàstics contaminants.
El futbol base.
Futbol amateur, totes les lligues d'aquestes de la Mainland, el Maccabi de Levantar...
Totes les instal·lacions municipals, per exemple, de Barcelona, Badalona, és igual, totes les instal·lacions municipals, el 99%, et diria, són d'herba artificial.
No, és que és un problema pels ajuntaments, per les federacions...
Buscaran alguna alternativa,
sí, és que
perquè si no has de jugar sorra, terra.
No, t'ho dic, tornarem a la nostra època.
El Confidencial explicava que a San Pedro del Pinatar, a Múrcia, oi que allà hi van molts equips del nord a fer estatges?
Sí,
oi que hi ha una ciutat esportiva brutal. Sí, allà estan provant un material que diu que és procedent de plàstic, però que no és ben bé un plàstic tan contaminant, que està en un hivernacle reciclat i que se li dona una forma diferent al que ve a ser la gespa artificial.
Si s'han de canviar tots els camps del país...
Sí. No, i els que han invertit, que valen un paston, un camp de gespa artificial de bona generació, val un paston.
Per això et donen...
Perquè hi hagi diverses empreses que s'ho facin tot.
Això també podria...
Sí, però mira, és que hi ha estudis que diuen... Hi ha un estudi que s'ha fet als Països Baixos. Hi ha microplàstics a la sang del 80% de les persones que jugaven en aquell estadi. Microplàstics, al final et poden acabar condicionant la salut. Però el 80% de les persones que jugaven en un camp de gespa artificial als Països Baixos es va fer un estudi i tenien microplàstics.
Home, 80% de les persones. Jo et dic que amb el cautxo que porten els meus fills quan venen de jugar els seus partits a les botes, jo crec que podem replantar un altre camp.
Hi ha un altre estudi a la Universitat d'Alcalà, a Madrid, que diu que en camps de futbol de gespa artificial de cautxo d'aquest, 17 hidrocarburs volàtils que poden causar problemes de toxicitat neuronal i alteracions hormonals que actuen sobre el sistema metabòlic de les persones. I aquest estudi el que es pregunta és si com a pare i mare deixaries que els teus fills juguessin en un camp que pot acabar afectant-los a la seva salut. Bé, us ho dic perquè és un debat que hi ha 8 anys de marge encara, però és un debat que anirem posant sobre la taula, de què s'ha de fer, què s'ha de construir, perquè és inviable posar gespa natural, és inviable.
I què és interessat i no és interessat, també.
Clar. Per què ho dius? Pels nous negocis?
No, perquè pot ser, clar, clar.
I tant.
No, però què farem? Abans la sorra no anava bé, ara posem gespa artificial.
No anava bé, no sé si no anava bé, però nosaltres jugàvem amb sorra, eh?
Sí, sí. I jugàvem igual de bé.
I caies a terra i no vessis, eh? Però bueno.
A mi em sembla un problema. Jo crec que n'hem de parlar amb ajuntaments i amb federacions perquè crec que pot ser una cosa molt, molt, molt greu això, que vulgui fer-ho la Comissió Europea. De trencar aquests...
Clar, no, i de veure si hi ha ajudes per fer-ho o no, que també serà... Perquè si no, segurament és molt inviable per molts clubs És a dir, no, que la Lliga et digui, no, s'ha de jugar sobre sorra, no pot ser, has de jugar en una gespa. La gespa artificial no pot ser, aquest material val tant, no hi arribo. Llavors, és a dir, què passa llavors en aquest escenari?
No, hi ha un altre debat que llegia d'aquesta informació del Confidencial, que és, molt bé, aixequem totes les gespes artificials contaminants d'Espanya, les aixequem i les traiem. On les tires? Perquè són contaminants. Que les cremes, no les pots cremar, són contaminants. Com les,
no, però això,
no, com les recicles, això, que això és un problema ja... també. Per això està passant amb els pneumàtics ja.
Sí,
també.
Però entenc, hi ha fàbriques de reciclatge especialitzades en molts temes, sí, de materials. Bueno. Això passa a les obres, m'ho heu dit al final, hi ha gestors de residus que precisament, en funció de quin residu sigui, o va un abocador o va un altre, hi ha abocadors de reciclatge, m'explico, que ja transformen en funció del material. Home,
escolta, i per què no prohibeixin el tabac?
Ah, això també estaria bé. O l'alcohol, que també, no?
Doncs perquè no els interessa.
Perquè això dona calés.
Perquè això hi ha impostos.
Clar,
dona calés, sí.
Això dona calés.
Bueno, estigueu... Aquí us ho han dit, eh? Estigueu atents que se viene el debate. Ja veuràs, eh?
Ara que s'havia aconseguit ja des de fa uns quants anys... Que els nanos poguessin entrenar i per exemple el Cornellà, per exemple, entre moltíssims, va jugar a Palamós. Per què? Perquè no pot treure la gespa d'allà, perquè té 1.000 nanos.
Sí, sí.
On te'ls posa a entrenar? Clar, si és de terra no poden entrenar.
No.
És un desastre, seria un desastre.
Mira, és que volia mirar la notícia perquè hi havia una última informació de... quins productes es podrien utilitzar per fer noves gespes artificials, i aquí deien que, per exemple, s'haurien de combinar materials naturals i sintètics o de bioplàstics, no? Que no siguin materials tan contaminants, per exemple.
No, aquí no es tracta de que siguin tan
es tracta de poder-ho pagar.
No, sí, de pagar, però que sigui res contaminant. No que sigui...
Perquè si no hi haurà menys. Un moment que també s'haurà de substituir aquesta que sigui mínimament contaminant.
Tu també ho canviaries, no? Tot de zero, absolutament. Bé, que s'estaven provant moltíssimes coses ja per intentar fer un parquet, una gespa nova amb altres productes que no siguin tan contaminants, però que eren coses que s'estaven provant i que el que feien després és no botava igual la pilota, no s'aguantava igual al terra i per tant era irregular el terreny. Vull dir que és un debat que ja s'està fent.
De les piscines i tot de les cases que tenen jardí, que tenen tot, la gespa artificial, tots aquests també fora, no?
Sí, absolutament. Bé, serà molt complicat, però d'això, per exemple, demà trucarem a Brussel·les per saber exactament què en diu la Comissió Europea i en seguirem parlant, perquè és una cosa que afecta pràcticament a totes les famílies, no?, del nostre país. Vull dir, qualsevol persona va jugar un partit de pàdel sobre gespa artificial, o té un nen, un nebot, o un fill, o un net que juga o s'entrena en un camp de futbol sobre gespa artificial, perquè la majoria d'instal·lacions són de gespa artificial, no? A la ciutat esportiva n'hi ha, no?
Són híbrids.
Són híbrids.
Els vam canviar l'última vegada i ja són híbrids. El que passa, clar, és veritat que els híbrids tenen un temps de durada, o sigui, tenen un desgast major, que no, per tant s'han de canviar més freqüentment que no els altres. Jo entenc que els híbrids, al final els híbrids és que la primera part de l'arrel, això ens vam informar, però clar, amb els calés que valia, la primera part de l'arrel sí que és natural, entre cometes, no? I és com la segona part, no? El que sobresurt més, que és més sintètica, no? I llavors, bueno, o sigui, entenc que aquest serviria, entenc jo, però clar, val el doble.
Clar, jo vaig anar a la Vall d'en Bas, que ens van explicar allà els que són els d'allà dalt, ens van explicar com ho feien, és una passada, tots els camps que tenen i com fan aquesta gespa híbrida que la planten i ella sola ja creix i es fa forta i es pot plantar qualsevol camp de futbol en res, en unes hores, pràcticament, poden muntar un camp de futbol. Pràcticament un quart d'una de la matinada. Abans de passar al futbol femení, que avui el Barça ha guanyat 0-1 al camp de l'Atlético amb un gol històric d'Alexia Putellas, i hem d'escoltar Jorge Vilda, nou seleccionador del Marroc femení, un moment pel Dani Solsona, ja que l'Espanyol és líder... Estàs content, Dani?
Ah, bueno, estava esperant...
Et veus tornant a primera, a Solsona, o no?
Sí, em veig... Sí, que em veig tornant a primera, entre els dos primers, sí. Sí, però queda molt, queda moltíssim. Ja ho sabem, que la Lliga és molt llarga, que que hi ha 42 partits, sí, però l'Espanyol jo crec que té planter suficient, i a més amb tots els equips que he pogut veure, els que hem jugat i els que veig per la tele, home, jo crec que el potencial de l'Espanyol és el número 1. Ara, després s'ha de començar a demostrar el terreny de joc, i de moment va haver encaminat, inclús encara que a vegades no juguis bé del tot o no sigui un joc brillant, però que en definitiva el que compta és que puguis guanyar i ja està dalt. És que no queda un altre.
Què tal Aguado, Dani? Què tal Aguado?
Aguado va estar bé, ahir va estar bé, va jugar el doble pivot amb Grajera, i la veritat és que van estar molt, molt bé ell amb la creació, una mica més de creació que Grajera, però que li van donar més consistència al mig del camp, i defensivament l'equip es va trobar molt millor. Això no vol dir...
A mi m'agradava.
Sí, això no vol dir que Pol Lozano i Keidi Vare, quan han jugat, doncs no ho fessin, no? Però no, el vaig veure molt, molt més segurs en defensa, i pràcticament no van tenir gaires problemes.
Divendres, Espanyol-Leganés. Divendres, eh? Obre jornada, l'Espanyol aquest divendres. El Leganés està a dalt, també, no?
El Leganés va a segona, ha guanyat avui 6-0.
Imagina't.
Amb la Morevieta, que no d'allòs. Però els números...
Hat-trick de Miguel.
Hat-trick de Miguel de la Fuente. Sí, que estava a l'Alavés, no jugava gaire. Sí. I tal. Però gols han encaixat 5.
Leganés?
5, és el menys golejat, i això ja és indicatiu que he estat mirant el partit, per tenir una mica de noció, per veure què ens podem trobar.
S'ho prepara, Roura, s'ho prepara, és un malalt. I el pròxim partit de l'Espanyol és el Molinón. Vau veure ahir el que va passar al Molinón, al minut 97 de partit?
Jo vaig veure el partit, sí.
Insua li fa un tamudo a Toni Jiménez en tota regla al minut 97 per empatar el partit, que tenia perdudíssim l'Esporti de Gijón. Doncs mira, ahir...
N'hi ha un gol idèntic, però és que és la mateixa posició que li van fer, jo crec que és el Leganés, Raúl Rivas, te'n recordes del porter aquest que, va estar a l'Espanyol?
Sí.
Però idèntica, la jugada és calcada, és el mateix lloc, la mateixa posició, i acaba robant la pilota i fent-li gol igual que li van fer ir al Puigson aquest.
Doncs mira, Insua, ahir el tu diràs, el va entrevistar el Ballera, i deia això sobre aquest gol de Murri que va donar l'empat a l'Sporting.
Y lo comentaba, el del fue un poco distinto que la con la cabeza, pero sí que la idea es la misma, así que yo recordaba ese gol, es cierto que bueno, en ese momento no estaba pensando en ese gol, pero quizás el haberlo visto sí que me hizo tener esa intuición de que eso podría pasar, y al final pues mira, pasó.
El de Tamudo contra Toni, diu. Como lo tenía en la cabeza, que Tamudo lo hizo, diu, me esperé detrás del portero y como ya
la... Però fixa't, perquè tot és la circumstància, no? El porter es tira, no veu, a Insua no el veu, però com és dretà, se la tira a la seva banda dreta i afavoreix a Insua, que està en aquella banda dreta. Perquè si hagués sigut el porter esquerrà, se l'hagués tirat a l'altra banda i potser Insua hagués tingut que donar la volta. Per tant, potser l'hagués vist. O sigui, però quan passa una cosa d'aquesta...
A mi el que em sorprèn és que els companys del Saragossa no li diguin al porter, tu, que en tens un al darrere, per què tothom es gira?
No, perquè potser no sap que el porter anava a fer això.
Què es pensaven, que la xutaria?
Ah, igual...
Clar. Ai, doncs per fet que el porter...
Era final de partit,
Sí, era el 97, sí. És que és molt estrany el que fa el porter, perquè a més, normalment els porters ja la saben, aquesta que va fer Toni, Tamudo a Toni, i llavors el que fan moltes vegades és miren endarrere, no?
Sí, no? Però de tant en tant, quan torna a passar, se tornen a recordar, però s'obliden amb el temps.
Sí que és veritat. Això el futbol base es treballa allà al Barça o no, d'alguna manera? De dir als porters, ei, mireu sempre endarrere que no quedi un tio despenjar que us la robi.
No. De forma específica, no. El que passa és que avui en dia tothom, els porters ho fan, no? Hòstia, perquè és una situació que et deixa bastant evident, jo crec que tothom ho fa, però no, i sempre hi ha el risc que una vegada vadis, no? Això és el joc.
Molt bé. Escolta, Sapera, res més, no?
Res més.
Vinga, va, ho deixarem aquí, gràcies.
Vinga, que vagi bé, bona nit.
Descansar. Un minut de pausa i de seguida escoltem Jorge Vilda i també parlem del Barça femení. Avui Alexia Putellas ha fet història. S'ha convertit en la màxima golejadora del Barça femení de tota la història.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Diràs, amb Aleix Pariser.
12 i 21 minuts de la nit. Aquí seguim en directe fins a la una de la matinada per parlar de tot el que està passant avui en l'actualitat esportiva. I de seguida, Pierre Oriola en directe. De seguida parlarem de bàsquet i entrevistarem Pierre Oriola, que avui ha redebutat amb el Baxi Manresa. Abans, però, com dèiem, una mica de futbol femení, perquè avui sí que hem tingut Lliga F, i una notícia d'impacte mundial, Damià. Jorge Vilda presentat com a nou seleccionador del Marroc.
Sí, sí, l'han presentat aquesta tarda a la seu de la Federació de Marroc, a Rabat, ha firmat per 4 temporades i debutarà el dia 23 d'aquest mes amb un partit contra Namíbia, classificatori pels Jocs Olímpics de París. Vilda ha parlat dels records que s'emporta de la seva etapa a la selecció espanyola.
Mencionar el recuerdo inolvidable que me deja mi etapa en la selección. Hemos vivido grandes momentos, conseguimos ser los mejores y eso pues nunca se va a borrar, ni creo que el legado que hemos dejado y que seguro pues que sigue trayendo muchísimos éxitos.
Per tant, Marroc que lluita per classificar-se pels Jocs, Espanya també tindria el seu morbo, que Jorge Vilda s'enfrontés a Espanya als Jocs Olímpics de París.
Sí, tindria morbo. La intrahistòria d'aquest fitxatge, suposo que ja l'heu llegida. Jo, pel que sé, Lluís Cortés ho tenia tancat amb el Marroc. Lluís Cortés, l'exentrenador del Barça, li fan una molt bona oferta per 4 anys pel pròxim Mundial. Vull dir, era un cicle que el Marroc femení volia tenir un entrenador de renom i de nivell com Lluís Cortés per intentar que el Marroc fes un bon paper en el pròxim Mundial femení, que és d'aquí 4 anys. I quan ho tenen pràcticament tot signat i barrat i totes les condicions econòmiques pactades, li diuen, per cert, Jorge Vilda serà el director esportiu del Marroc femení. I ell demana un temps a dir, no signem res encara, vull dir, jo això no m'ho esperava, no m'ho havíeu dit, i a partir d'aquí diu que no, i la selecció del Marroc decideix que Jorge Vilda sigui director esportiu i entrenador a la mateixa hora com passava amb Espanya.
És un caramelo, no? Entenc, jo...
Què vols dir, un caramel?
Home, és campió del món, una selecció com Marroc, entenc que és molt lògic que vulgui aspirar a tenir un tio que ha estat campió del món, l'últim campió del món, amb Espanya.
Sí, però la idea inicial era que fos director esportiu...
Sí, però...
I que la banqueta hi hagués Lluís Cortés, perquè volien més l'estil de futbol de Lluís Cortés. Lluís Cortés, clar...
Bueno, l'estil de futbol de Lluís Cortés i de la selecció espanyola... Sí. Te diria que si no fas el mateix.
Sí, perquè juguen nou del Barça, sí. Però el Lluís el que els diu és, escolta, aquest senyor està ara mateix en un procés judicial...
Sí, això és una altra cosa.
I per tant...
Jo te parlo que com a federació marroquina, dir, mira, fitxem el tio que ha estat campió, l'últim campió del món, crec que és un goloso.
Sí, sí. A més, aquí ja entra una mica, no?, els teus principis, els teus valors i el fet que ell estigui implicat, si el Marroc se fixa o si no.
Molt bé, sí. Que Lluís Cortés hagi pres la decisió que cregui més pertinent, sense cap mena de dubtes, no?
Sí, sí. No sé, a veure com acaba tot plegat, però el que és segur és que Jorge Vilda serà el nou seleccionador del Marroc femení i també serà el nou director esportiu, i a veure com li va aquesta aventura.
Sí, sí, 4 temporades, com deies, el cicle que li oferien a Lluís Cortés fins a 2027, fins al pròxim Mundial, i també amb l'objectiu de ser als Jocs Olímpics.
A veure si ho aconsegueixen.
Que guapo, pendents. Una final mundial Marroc-Espanya, no?
Buah, això seria la bomba, no, home? Seria això...
Sí, seria la bomba, i el que diem, que es poden trobar als Jocs Olímpics, s'han de classificar els de l'Espanya UTV, perquè està ara mateix liderant el seu grup de la Nations, no? Mm. I hauria de, igualment hauria de fer-ho bé a la Final Four, hauria d'estar entre les dues primeres, crec, i Marroc, la veritat és que exactament no, ara mateix no controla el sistema classificatori, però el que crec que el primer que haurà de fer és guanyar el partit contra Namíbia.
Sí, i hi ha una Copa d'Àfrica femenina també, mm-hmm. que pel Marroc també és molt important. Ara, jo sense saber-ne res, això és una intuïció, especulació, això sembla un favor que es cobren pel Mundial 2030, que van de la mà la Federació del Marroc i la Federació Espanyola. Des de fora. A mi m'ho sembla des de fora. Jo no estic assegurant res, però la sensació que fa és entre Lluís Cortés i Jorge Vilda ens hem quedat al final amb Jorge Vilda. I a mi m'ho sembla que hi ha aquí com un favor cobrat de, va, ja que anem junts de la mà pel Mundial masculí, escolta'm, a veure si aquest senyor pot fer alguna cosa aquí, perquè Espanya no podrà tornar a fer res, Jorge Vilda. Jo aquí ho deixo.
És interpretació personal.
Totalment, l'especulació meva, personal, de com ha anat tot aquest procés, sabent que ho tenien lligat amb Lluís Cortés i que volien col·locar Jorge Vilda de director esportiu. I de cop i volta fan un giro de guió i no, Jorge Vilda ho farà tot. Serà el mandamàs de la federació. Bé, és una especulació meva, insisteixo. Dami, res més?
Res més, el que està clar és que ara Marroc va molt lligat al dia a dia del futbol, eh? Mundial 2030... Sembla que es convertiran en la segona seu del Mundial 2030. Està claríssim, han proposat 6 estadis.
L'altre dia, 3. El teu amic Rabita Casa, sí. Del scout de la Federació Marroquina de Futbol, sí, sí. Que estan preparadíssims per acollir 6 estadis i per fer la final a Casablanca i on sigui, perquè estan fent un estadi brutal, nou a Casablanca.
Sí, sembla optimista, segurament 6 estadis no seran, però en seran més que Portugal, i el que està clar és que Casablanca en aquests moments, si l'estadi s'apropa al que diuen que construiran finalment, serà el millor de tots els que es proposaran. No sé si li donaran la final, perquè el més lògic és que al final li donin a Espanya, no? Madrid, Barcelona, el que sigui. Però el millor estadi serà el de Casablanca. Ja veurem què és el que s'acaba decidint en aquesta batalla per les seus.
Queden 7 anys. D'aquí 7 anys hi haurà Mundial 2030 i no hi haurà gest artificial de microplàstics. Ja ho veureu. Feu-me cas. Què anaves a dir? Una cosa?
Jo la setmana que ve vaig a Casablanca. Si vols faig una ullada.
Una ullada
al camp, a veure com va. Doncs
pues mira, sí, ens ho explicaràs.
I d'aquí 7 anys les coses que poden passar.
Ja, Àngel, d'aquí 7 anys no sabem què pot passar a la vida. Solsona, què dius?
No, que igual ha fet el projecte de l'estadi el Xavi.
Però no t'estranyi, alguna cosa haurà fet. Gràcies, Dami.
Molt bé, bona nit.
Una abraçada. Bona demà nit. Més partits internacionals. Demà, per exemple, hi ha un Grècia-Països Baixos, que si guanya Grècia-Països Baixos queda fora de l'Eurocopa, tot i que tindria la repesca del mes de març, però quedaria fora de forma directa. Vull dir que demà hi ha partits molt interessants també amb seleccions potents. Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
Abans d'anar tancant la tertúlia d'avui, el Barça continua coliderant la Lliga F juntament amb el Real Madrid. 5 de 5 porten els dos equips, 5 jornades, 5 victòries, tant Barça com Real Madrid. Mira, aprofito per recordar que el 19 de novembre, d'aquí un mes, hi ha el Barça-Real Madrid a Montjuïc, que el Barça va anunciar que jugaria a Montjuïc, el clàssic femení. Pot ser que hi arribin frec a frec com estan ara.
Sí, si el cap de les cap dels dos equips no falle, serà un partit que decidirà qui es quede com a líder, sí, en el moment, perquè
o el campionat d'hivern, no, pràcticament de la primera volta.
Van totes dues molt fortes, tant Barça com Real Madrid.
Avui és cert que el Barça ha patit una mica, per guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid. No jugaven al Metropolitano, jugaven al Cala de Henares, 0-1, i l'únic gol l'ha fet Alexia Putellas, que, com abans dèiem, s'ha convertit ja en la màxima golejadora golejadora de la història de la secció.
Sí, ha estat el gol número 182 d'Alexia amb la samarreta blaugrana, un més que els que va marcar Geni Hermoso, 181. Alexia fa 11 anys que va debutar amb el Barça, el 2012, i des de llavors ha marcat 131 gols a la Lliga, 20 a la Copa, 19 a la Champions, 4 a la Supercopa i 8 a la Copa Catalunya. Per cert, l'anècdota és que la pròpia Alexia no sabia que amb aquest gol passava a ser la màxima golejadora de la història del club. No se n'ha assabentat fins després del partit. Jonathan Giraldez, el tècnic, ha felicitat, òbviament, la capitana. Ha dit que cada dia que passa agafa més rodatge després de la llarga lesió que va patir. I també ha dit Giraldez que espera que Alexia sigui clau aquesta temporada. De fet, avui ho ha estat, perquè més enllà del simbolisme, el seu gol ha acabat significant 3 punts.
Alexia ve perquè a zona de remat és una jugadora molt intel·ligent, que té aquesta capacitat per intuir on arriba la pilota, per guanyar posicions centrals. Amb el cap és una de les millors i és qüestió de temps, d'afinar timings amb centradores, perquè sabem que està allà, crea les ocasions, i molt, molt content per ella, per poder marcar aquest gol, perquè crec que, bueno, aquest rècord parla molt bé, no?, de la capacitat golejadora que té Alexia.
El Barça li ha costat molt, guanyar el camp de l'Atlètic de Madrid, per això aquest gol ha estat tan decisiu. Ha generat molt poc, sobretot a la primera part, quan ha tingut l'oportunitat. És cert que Alexia estava allà per marcar i ho ha fet, però al Barça li ha costat, tot i tenir el domini de la pilota, sobretot fer aquesta última passada, i així ho reconeixia també la migcampista Mariona Caldentey.
Teníem el partit més o menys controlat, però no acabàvem d'arribar a les ocasions, i després a la segona part sí que, bueno, potser n'haguéssim pogut fer algun més, però bueno, també es tracta d'això, de ser efectives, de saber patir. La lliga és molt llarga, hi ha molts partits, hi haurà de tot, i crec que, bueno, avui hem demostrat que també, pues, podem guanyar així.
Per cert, un detall que ens deixa també el partit d'avui, més enllà de la part esportiva, perquè evidentment això de part esportiva en té poca, és la queixa de les jugadores del Barça a les xarxes socials,
sí,
de l'agressivitat i fins i tot antiesportivitat de les jugadores de l'Atlètic de Madrid. Mapi León ha reclamat que hi hagi VAR als partits de la Lliga F. Per què? Doncs perquè en una jugada dins l'àrea, una jugadora de l'Atlètic de Madrid li ha clavat una colzada a la cara, que l'ha deixat estabornida i amb un bon trau a la cella, i després hem vist també una piulada d'Aitana Bonmatí qualificant el partit més aviat de judo. Diu judo, sí. UFC o Lliga F. Ensenyant també una jugada en què a ella li fan una mena de clau de judo dins l'àrea i l'àrbitre, evident, no assenyala ni falta ni res que se li assembli.
Andrea Medina, jugadora de l'Atlètic de Madrid, li fot una clau de UFC, bé, o de lluita lliure, o alguna cosa. Si aneu al compte de Twitter d'Aitana, @aitanabonmatí, veureu el que ella ha penjat. I és que no s'entén com l'àrbitre no ha vist aquesta acció, perquè la jugadora de l'Atlético se la carrega a l'espatlla i la gira de cop i la fa caure d'esquena, com si li fos una acció de judo.
Que posin VAR.
I la Mapi León ha ensenyat la foto, li han cosit la cella, 5 punts,
sí,
crec,
sí,
que li han fotut a la cella.
I després ha entrat al terreny de joc amb la vena. Sí, no, a veure, escolta,
han
si
són VAR
professionals, han de posar el VAR, també.
No? És el que reclamem. Per què no? És que ho han de fer-ho.
Perquè és una qüestió econòmica.
Bueno, no, ja
ho sé, però se'ls han de gastar, és que és el que toca. Sí, sí, estem totalment d'acord amb això. És el que hauria de passar. Bé, líders, Barça i Real Madrid líders. Avui també ha jugat el Llevant Les Planes, que ha empatat al camp del Llevant, de sí, València, en aquest
sí,
cas.
Sí, sí, ha empatat un de les de Sant Joan d'Espí. Després de 5 jornades encara no han perdut. Atenció amb el Levante Les Planes, són 6enes. Avui, a més, puntuant a un dels camps més difícils de la Lliga. N'estava així d'orgullós el tècnic Ferran Cabello.
Molt content per la feina que estem fent, per la imatge que estem donant amb els recursos que tenim, i bueno, contents de celebrar que ja portem 9 punts a primera. La clau és el treball que fan elles dia a dia, el com plantegem els partits, el com ho porten a terme, el que estan fent dia a dia és increïble, estan fent un treball excel·lent, i a més es veu reflectit en el camp, on crec que avui no hem estat inferiors a un equip que està lluitant per coses molt superiors a les nostres.
El Levant Les Planes és 6è amb 9 punts.
Propera jornada, Barça-Granada i Levante Les Planes-Sevilla. Això és aquest pròxim cap de setmana. I després es torna a aturar la Lliga Femenina, perquè hi ha selecció espanyola femenina a finals d'octubre i a principis de novembre.
Aquí s'ha d'esperar el 19 de novembre.
Clar, el clàssic de Montjuïc. Clàssic de Montjuïc, eh? O sigui, podem veure 49.000 persones veient un Barça-Real Madrid de la Lliga F el dia 19 de novembre. Una cosa més. Aquesta nit Aitana Bonmatí ha parlat al programa Salvados, evidentment estava gravat, perquè Aitana ha jugat avui contra l'Atlético, però han emès un reportatge parlant de com Espanya va aconseguir el Mundial i tot el que va passar de forma posterior, I Aitana era una de les grans protagonistes dels Salvados de la Sexta d'aquesta nit. Què n'ha dit de tot el que va passar amb Rubiales i el petó de Jennifer Hermoso forçat?
Doncs mira, ha explicat com van viure, tant ella com les seves companyes, la primera concentració, aquella concentració a Oliva que van fer just després del Mundial i del petó de Rubiales a Jenny Hermoso. Ha recordat que hi van anar obligades i sobretot ha explicat com es va sentir ella.
Fueron momentos difíciles, con nerviosismo y ansiedad, ya que se estaba obligando por ley a acudir a un sitio en el cual habíamos dicho que no queríamos acudir si no había una serie de cambios, ¿no? Al final no entiendo que tenga que ver una ley que se te obliga a ir a la selección si una o uno en un momento determinado no quiere, uno se ve o lo que sea, ¿no?
Per cert, ha dit també Aitana que ella personalment, a ella, Montse Tomé mai no la va trucar. Recordem que quan li van preguntar a la seleccionadora substituta de Jorge Vilda per aquesta llista, va dir que ella havia parlat amb les jugadores. Doncs Aitana ha dit que a ella no li va sonar el telèfon de part de la seleccionadora. Diu que no s'esperava anar-hi perquè havien fet aquell comunicat dient que no volien tornar a la selecció fins que no hi haguessin canvis, i de fet amb aquest programa de Salvados ha explicat que de fet no descarta que les jugadores es puguin tornar a plantar si no s'acaben de produir els canvis que ara mateix estan a mitges, els canvis que demanen dins l'estructura de la federació. Un altre document d'Aitana.
Jugadores masculinos que os hayan apoyado, no hubo tantos. ¿Te esperabas más apoyos?
Pues no, la verdad que no.
Resignada, ho diu Aitana, que no s'esperava més suport dels pocs que han rebut per part de futbolistes masculins. Doncs bé, hi ha una reacció a aquest document d'Aitana precisament a la zona mixta del Noruega-Espanya masculí. Li han preguntat sobre aquesta resposta d'Aitana a Carvajal. I la resposta del lateral del Madrid...
El millor han anat a parar, ja veuràs.
...és per posar-se les mans al cap una altra vegada. Jo us poso el tall, vosaltres opineu.
No sé, la verdad que no sé a qué... se puede referir de apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la federación, y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro.
Escolta, no li expliquis històries a Carvajal.
Que encara m'ha semblat suau, però una cosa pitjor. Encara.
No és la primera que deixa anar. Ja no. Va sortir un dia en zona mixta qüestionant que Jenny Hermoso realment fos víctima en tot aquest cas, etcètera, etcètera.
Sí, no és una persona amb molta sensibilitat en aquestes qüestions.
Ho deixarem amb sensibilitat.
Sí, o llums. Però encara, avui encara ha anat amb peus de plom avui, Dani Carvajal, sobre això. Bé, no comments, no? Millor no comentar això. No, ja està. Doncs us deixaré marxar, que ara tindrem en directe Pierre Oriola per felicitar-lo. Pierre Oriola, va ser capità del Barça, Palau, va donar grans nits al Palau, i ara per fi torna a jugar, i ho fa molt bé amb el Baxi Manresa. Avui ha redebutat amb el Manresa. Res, que la setmana que ve torna a la Lliga. Quan ens tornem a veure diumenge que ve, ja haurà jugat el Barça contra l'Atleti de Bilbao. Diumenge a les 9 és el partit. Per tant, farem tertúlia cap a la mitjanit, farem tertúlia del Barça Atlètic Club. Tens ganes, Pichi?
Sí, sempre. Que hi ha partits de seleccions, té aquestes ganes de veure més futbol. Encara que he vist futbol de segona, mira.
Sí, t'ho has passat bé.
Sí.
Tota setmana, no està malament, hi ha hagut alguns partits xulos. Molt bé, Pichi, fins diumenge.
Què has vist, l'Esporting?
L'Esporting, i l'Espanyol també li va agradar.
L'Esporting, l'Espanyol, l'Òscar l'he vist també empatar al Camp de l'Eibar.
Bé, Antonio Hidalgo.
Defensa de 5, a l'Òscar Hidalgo.
Bé, però ha de sortir allà sota.
Sí, ja ho feia el Sabadell.
Ja ho feia, sí, amb els carrers. Sí. Molt bé, Pichi, et deixo descansar, diumenge que ve més.
Vale.
Vinga, una abraçada. Adéu. També. Vilajoana, Roura, Solsona.
Adéu.
Un plaer. Roura, tu no ho saps, però sou la millor tertúlia. Dels diumenges. Ara tornem.
Bona nit. RAC 1.
Marchant comanda un arròs Montsià caldós, un arròs Montsià de verdures i un arròs Montsià de llagosta.
En marxa, cuina!
Molts cuiners trien arròs Montsià perquè és d'aquí, per la qualitat extra i perquè no canvia mai la varietat. Així els arrossos sempre queden perfectes. Entra al millor arròs per cuinar.cat i gaudeix del millor arròs. Arròs Montsià. A millor arròs, millors plats.
Omple de vida els teus espais interiors amb Catalana de Toldos. Cortines que combinen a la perfecció bellesa, funcionalitat i estil.
Tenim un ampli catàleg amb un gran ventall d'opcions. A Catalana de Toldos ens enorgullim d'oferir una atenció personalitzada i l'ajudem a trobar la cortina perfecta que s'adapti a les seves necessitats.
Visita el nostre showroom a Catalana de Toldos, a la Gran Via 478 entre Viladomat i Calàbria.
catalanadetoldos.cat.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
I la una. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Parissé, bona nit.
La nit i el dia, entre ahir i avui, sí. Al món del bàsquet català, perquè ahir perdien els dos equips que van jugar a la Lliga CB, la Penya i el Girona, i també van perdre, a més a la Lliga Femenina, l'Uni i el Barça Sant Feliueng. I avui, en canvi, han guanyat els altres tres restants, no? Dos a la CB i una a la Lliga Femenina.
Correcte. Amb notícia a la CB, tant el Barça com el Manresa, començant per els Blaugrana, són notícia perquè tenen ja dos de dos en aquesta gira de milers i milers de quilòmetres que estan fent, aquesta gira de tres partits. Van guanyar el Pireu a Olympiacos i també han guanyat avui a les Canàries. Partit absurdament d'ofici, de mastegar sorra, de saber competir davant un molt bon equip com ho és el Gran Canària, que ha arribat a guanyar de nou l'equip de Jack Alakovic, però que ha vist com el Barça no li perdia la cara al partit. De fet, així ho ha destacat Joel Parra, avui un dels millors en la reacció, comparant amb la reacció del Pireu.
Crec que també és una miqueta com vam fer també allà a Grècia, no? A Atenes, un partit que vam començar molt bé, però que també es van ficar per davant els minuts importants del partit i vam saber ficar-nos allà al cinc de pista, més des de la banqueta, 12-1, i treure un partit també important, et dic, un partit important per nosaltres també aquí a la Lliga, així que a seguir.
El capità Àlex Abrines ha tornat a aparèixer amb tres triples en tres moments clau al tram final. Avui el líder Roca Jokubaitis ha agafat les regnes del partit i de l'equip per liderar la remuntada i acabar amb aquest fins i tot còmode 73-83. Per tant, segueix creixent el Barça, proper destí, demà vol cap a Belgrat, on jugarà aquest segon partit seguit a domicili d'Eurolliga, i acaba el Barça a l'ACB amb 4 victòries i una derrota en el taco de segons, només per darrere d'un Madrid que segueix invicta, ha guanyat en un calent partit, tot val a dir-ho, contra el Camp Múrcia avui.
Sí, amb una imatge lamentable de Sergi Llull, sí. Fotent-li dos calbots a Situ Alonso, l'entrenador de Camp Múrcia.
Sí.
Situ Alonso se li ha tornat.
Sí, sí. És calent Situ Alonso, el coneix tothom, sí. A l'ACB. Abans ha protagonitzat un episodi en què semblava que s'enduia l'equip perquè protestava, etcètera, 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 però evidentment no és justificat després que hi hagi aquest tipus de reaccions, només faltaria.
Ha guanyat el Madrid a Camp Múrcia, segueix líder amb 5-0, com deia el Dani, 4-1 al Barça amb un munt d'equips, i per darrere ja venen, per exemple, Baxi Manresa, Penya o Bàsquet Girona, amb 3 victòries i 2 derrotes en aquest inici de la Lliga CB. De fet, el Baxi ha aconseguit avui la tercera victòria de la temporada, amb un triomf ajustadíssim, no?, d'aquells que fan afició.
Davant el Palència. El Palència du 5 derrotes, però compta que 3 les ha aconseguit contra els catalans, perdent d'un contra el Barça, de 6 contra la Penya i avui també d'un contra el Baxi Manresa, 92-91, i això que els castellans a la primera part rondava distàncies de 10 punts, però Senyia ha notat una cistella, la definitiva per al 92-91, ha fallat l'última opció a Benítez per part del Palència i per tant victòria dels manresans, com deien, partit amb notícia per un redebut, el de Pierre Oriola, agafant sensacions un parell de minutets, però clarament un dels noms propis de la jornada després de tornar allà on tot va començar. Va debutar-hi a Manresa com a professional el 2009 i ara hi torna el 2023.
Sí que han passat anys, sí. Hola, Pierre.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Com et sents?
Bé, molt bé. La veritat que, ostres, ha sigut un partit molt emocionant. Hem patit moltíssim, però escolta, hem aconseguit la victòria, que era el més important. Mm.
I tu, personalment, quina sensació has tingut quan has tornat a saltar la pista del Congost amb la samarreta del Baxi Manresa?
Bueno, la que es diu sempre, molts sentiments retrobats. La veritat que amb moltes cares, no?, que et sonen, familiars, tornar a una pista on tot va començar, i havia tornat com a rival, però mai havia, feia molt temps que no estava doncs, defensant aquests colors, i la veritat que ha sigut molt, molt maco, i hem tornat a viure un gran matí de bàsquet al Congost.
Amb aquest partidàs, com dèiem, victòries d'aquelles que fan afició, no? Que el nou Congost ja és un escenari calent, imagina't, no? Amb un final igualat i acabant guanyant.
Sí, jo crec que, com t'he dit abans, el partit ja se'ns ha complicat al principi, València ha fet un partidàs, nosaltres hem anat en fases, hem estat per davant, altres hem estat per darrere, i al final, com que ara ho creu, amb la canasta del Musa Sanya, i després doncs la bona defensa del Dani sobre el Benítez, que no nota l'última possessió seva.
Mm-hmm. Tu vas dir que Pedro Martínez és el millor entrenador de la Lliga? Per què? Per què vas dir aquesta declaració?
Bueno, per mi és el millor entrenador de la Lliga, no? Porta molts anys a l'elit, té molt clar el que vol jugar, els seus equips milloren durant l'any una barbaritat, i per mi un dels millors entrenadors, no només de la Lliga, sinó a Europa també, no? És un entrenador, exigent, però que a la vegada fa millorar moltíssim els jugadors, i jo he de reconèixer que una de les millors temporades, per no dir la millor temporada que he tingut a nivell de bàsquet, va ser amb ella a València.
Tant de bo repeteixi la història, no? Suposo que ja ha tingut a veure, no, ell, amb que acabés aquí a Manresa un altre cop?
Sí, ell va ser un dels culpables, o ha sigut un dels culpables que jo tornés. Parlant amb ell, doncs ell volia que estigués aquí, que tornés a recuperar aquest nivell de competitivitat que havia tingut abans. Després de passar per una lesió complicada a l'esquena, què millor lloc i escenari que tornar a Manresa, amb ell, com t'he dit, amb un entrenador on amb el bàsquet que vaig jugar a València vaig disfrutar moltíssim, i és una molt bona oportunitat per tornar a agafar aquest nivell que havia tingut després abans de la lesió, i espero que sigui així.
De fet, estem molt contents que en Pierre torni a pistes. És, hi ha una cosa que es perd, que és un bon comentarista de bàsquet.
Sí, sí, ho ha fet bé Movistar aquests dies.
A Movistar sí, ja sí. Li hem vist maneres. Suposo que d'aquí molts anys o els anys que consideri ell ja hi tornarà, Pierre. Ja, això ja ho veurem, imagino.
Si no, a RAC1 li farem un forat.
Jo ho havia pensat, però clar, va anar cap a Movistar, per tant, no ens va trucar. Però vaja, no passa res, ja ho negociarem, això. En tot cas, pel que fa estrictament al bàsquet, Pierre, clar, amb en Pedro un s'ho passa bé jugant, no? Vull dir, com a jugador, amb el Pedro tu t'ho has de passar bé per nassos.
Sí, com t'he dit abans, és molt exigent, i ell, li agrada molt entrenar, li agrada que les coses surtin bé, li agrada que els jugadors entenguin la seva filosofia, però després deixa molta llibertat, no? Ell et dona unes pautes, però a partir d'aquí és el jugador el que ha d'executar, li agrada aquest... No? Estem veient un Manresa, no només aquest any ja sembla que és com, no? Tothom diu, ostres, el Manresa juga amb un altre ritme...
Sí.
Però és un entrenador que li agrada molt, no? Que l'equip corri, que l'equip anoti fàcil, que l'equip, que jugui tothom es senti important, que tothom tingui el seu moment, i crec que això és molt important a nivell de gestió de grup, ja ho veus, no? La gent disfruta, la gent s'ho passa bé i fa disfrutar també al públic.
I a tu què t'ha demanat, Pierre? És a dir, et va dir, mira, Pierre, et vull per això, aquesta temporada.
Bueno, ell em va demanar... això, que intentés donar l'energia que sempre dono, l'experiència que tinc, no? Porto quasi, serà la 14a temporada com a professional, això, ell el que vol és que torni a recuperar una miqueta aquestes bones sensacions que havia tingut en el passat, abans de lesionar-me, que intenti jugar amb energia, que intenti trobar aquest dinamisme també, des de la defensa agressiva, des de l'atac també amb pocs segons, intentar combinar-me també amb el Dani, que és un molt bon passador amb els pick and rolls. En fi, que torni a ser una miqueta jo, i ell està disposat a ajudar-me a que això sigui així.
Perquè està ja tot oblidat? Lesions, molèsties, t'has bé ja?
Sí, em falta només agafar ritme, que al final això és qüestió de dies i temps, no? I jugar, entrenar, però ja no hi ha res de lesió, està tot oblidat, i només pensant en el dia a dia i ja et dic, intentar agafar la forma el més aviat possible.
Clar, algú que ens estigui escoltant, i algú aficionat al bàsquet català, que el Pierre li ha donat, diguem-ne, tantes bones estones de bàsquet, bé sigui amb el Barça, bé sigui en altres equips com el València, per exemple, però que hagi seguit la carrera d'en Pierre i que tingui ganes de tornar a veure aquell Pierre, s'està preguntant, aquell Pierre el podem tornar a veure?
Jo espero i confio que sí. Evidentment, és un Pierre ja molt més madur, un Pierre amb les idees, no?, molt més clares, coneixent-se millor també, després de la lesió al final també et pares una miqueta a pensar, veus fins on pots arribar, on està el teu límit, i bueno, tot i que la lesió evidentment també m'ha... Hi ha hagut moments molt durs, hi ha hagut moments també per poder pensar, hi ha hagut moments per poder reflexionar, moments per conèixer millor i valorar també, no?, el dia a dia. Llavors, bueno, ara mateix estic en un moment de la meva vida i una etapa de la meva vida que crec que valoro més les coses i escolta'm, doncs espero i desitjo tornar, com t'he dit, en aquest bon nivell de bàsquet i intentar ajudar el Manresa en els objectius. Primer de tot, doncs, salvar la categoria com és cada any, i a partir d'aquí, doncs, com sempre, ser més ambiciosos, i si podem aspirar a coses més altes, doncs anar per elles.
Clar, home, la Copa, un play-off, no? Això seria collonut.
Home, això seria una cosa molt maca, sobretot per nosaltres, però també per l'afició de Manresa, tant Fidel, que sempre està allà, com pel Congost, que desplaçaments on ja siguin Copes, ja siguin la Final Four de la Champions, ja siguin el que sigui, sempre estan allà, però bueno, com et dic, el primer objectiu és intentar arribar al màxim de victòries possible per poder salvar-nos i a partir d'aquí doncs mirar molt més amunt.
Saps on vas, no?, diumenge amb el Manresa?
Sí, una altra pista molt especial per mi, bueno, i pel Pedro, i
sí, escolta, sí.
Espero amargar-los una miqueta a la tarda.
A la Fonteta, a la Fonteta, tornareu. Pedro Martínez i Pierre Oriola, València Bàsquet, Baxi Manresa, diumenge que ve a les 5 de la tarda. Tens contracte per una temporada? Però
sí.
Entenc que t'agradaria seguir, no? Que tu mires a llarg termini, 31 anys, vull dir, encara et queda corda, si respecte a les lesions
i
les molèsties.
Sí, evidentment ens hem plantejat de moment una temporada, però per què no seguir? Jo he tingut ofertes fora, he tingut altres ofertes, però tenia molt clar que jo volia jugar prop de casa. Al final ha sortit Manresa, ha sortit un lloc perfecte per mi, per seguir prop de casa, seguir prop dels meus, jo sobre en un lloc on sempre havia tingut aquesta espineta, no?, clavada de no haver pogut estar més temps o haver pogut disfrutar més del bàsquet, haver pogut demostrar, i ara doncs, tinc aquesta oportunitat de tornar doncs, la confiança que en el seu moment em van donar en les categories inferiors i després del primer equip, doncs ara poder tornar doncs, intentant ajudar al club i a l'equip a aconseguir els seus objectius.
Molt bé, Pierre, ens alegrem moltíssim. Escolta, deixa'm acabar només preguntant-te pel Barça un moment, què et sembla? Que Roger Grimau, que no ha tingut una derrota fàcil tampoc, no? Sempre es compara amb Sara, si té experiència, si no, si hi ha alguna derrota. No ha estat fàcil, eh? Però mira el que han aconseguit l'última setmana. A Pireu i a Gran Canària avui. Què t'està semblant?
Bueno, al final això és com tot. Un projecte quan comença no és fàcil. No és fàcil, evidentment, i menys amb el Roger, doncs amb poca experiència, no?, en la banqueta, però l'altre dia va entrar un partit molt complicat al Pireu, sí que és veritat, l'Olympiacos venia amb baixes, però és igual, has de guanyar allà en un ambient molt complicat, en un equip doncs, que els últims anys està fent molt bones temporades, i ara tens doncs, un altre partit a fora, que és partidant, i també l'has d'intentar treure, però bueno, és paciència, tot i que en el Barça, no, en un club com el Barça no n'hi ha de paciència i has de guanyar inclús en els entrenaments, però al final tot just estem a octubre i això acaba de començar, així que paciència, de moment estan traient victòries molt importants, avui la de Gran Canària també, així que escolta'm, donar tranquil·litat, paciència i deixar que l'equip vagi fent.
Et va sorprendre, per cert, el que va passar l'estiu amb Minotic i Saras?
Bueno, entenc que són coses de club. Al final el club està en una situació econòmica complicada i doncs, han de prendre decisions, com suposo com en altres esports es poden prendre, doncs, també passa al bàsquet.
Molt bé. Quan et retiris, pensa en RAC1, no només en Movistar.
ara.
No, i tant, bueno, això ja depèn de vosaltres.
Jo, ja farem l'oferta, ja farem l'oferta. Pierre, me n'alegro moltíssim, una abraçada forta, molta sort.
Una abraçada, Pierre.
Bona nit. Adéu, bona nit, bona nit. Pierre Oriol, en directe, el tu diràs, li agraïm moltíssim també que a les 12:53 ens hagi atès en directe i hagi penjat també en directe. Abans de tancar, Aguilar, algun resultat més?
A la Lliga Femenina, la tercera catalana que dèiem, ahir perdia Uni Barça Sant Feliuenc, avui en canvi ha guanyat Cadí, molt bona victòria, segueix creixent partit a partit, 93-76 davant un recent ascendit, tot sigui dit, el Baxi Ferrol, destacant els 28 punts de la jugadora més en forma en aquest tram inicial del Cedis, Magui Ver, el Cedis, dos victòries, una derrota.
No podia ser d'una altra manera que el Cadí la Seu guanyés en aquest cap de setmana, que han organitzat la fira de Sant Armengol, que és una fira dels formatges.
Ah, sí?
Sensacional.
Hi has anat?
Sensacional, que hem pogut visitar.
Ah, sí?
Sí, 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 sí.
I has agafat algun formatge?
Un formatget de tot tipus.
Sí?
Em va tractar molt bé la gent del Serrat Gros, la formatgeria del Serrat Gros. Molt des d'aquí una abraçada, que sé que ens escolten i ens van tractar molt bé, però en general, totes les formatgeries, tu.
Fantàstic, tu.
Quina meravella. Si podeu, aneu-hi, a la Seu, Fira de Sant Armengol. Una abraçada.
Bona nit.
Adéu, adéu.
GP RAC 1.
Vinga, vaja, abans de marxar, MotoGP, Gran Premi d'Indonèsia, nou canvi de líder avui. Déu-n'hi-do el cap de setmana, eh? Ahir es posava al capdavant de la general de MotoGP Jorge Martín, guanyant la cursa sprint, i avui el madrileny ha caigut a la cursa grossa dels diumenges, ha guanyat Pecco Bagnaia i ha recuperat el liderat de MotoGP. Quim Salvador, hola, bona nit.
Bona nit, Martinell tornava disparat cap a un altre triomf, s'ha posat primer a la sortida amb una arrencada fulgurant des de la segona fila de sisè a primer i s'ha escapat. Tenia 3 segons de marge a meitat de cursa, però ha acabat caient. I Pecco Bagnaia, que venia amb una remuntada espectacular des de la cinquena fila de la graella, 13a posició, i que en aquell moment anava segon darrere Maverick Viñales, ha estat ambiciós, no s'ha conformat amb els 20 punts de la segona posició i s'ha fet amb la victòria i 25 punts per recuperar el liderat. És el 6è triomf del curs, no comptant els sprints, pel campió i ara altre cop líder, Pecco Bagnaia. El sentim a DAZN.
Cuando he visto que se ha caído y veía que todavía estaba ganando tiempo a Maverick, solo he esperado un poco más y he subido los tiempos de 2-3 décimas para no gastar demasiado el neumático delantero, que hoy era a la derecha, era bastante fácil cometer errores porque se calentaba mucho después de todo el segundo sector, pero solo he pensado a ganar hoy, no quería nada más.
L'italià oficial Ducati té ara 18 punts de marge sobre el madrileny de la Prama Jorge Martín, que ha assumit la pèrdua del liderat amb resignació i que diu que confia en la seva velocitat per recuperar-lo aviat.
Hoy he fallado, obviamente, ha sido un gran error, pero el tener la velocidad en cada circuito de este año, he hecho 14 carreras sin fallar y obviamente por estadística antes o después tenía que venir algún fallo. Me da pena que haya sido hoy, ¿no? Un sitio donde estaba yendo muy rápido, pero bueno, esta velocidad vendrá en otros circuitos. Yo creo que este fin de semana he dominado y podré seguramente hacerlo en algún otro y espero volver a ser liderato.
Aquesta és la lluita entre Bagnaia i Martín, que la tindrem pràcticament fins al final d'aquest Mundial de MotoGP 2023. I el millor dels catalans, Quim, ha estat Maverick Viñales segon.
L'empordanès s'ha quedat a les portes de la seva primera victòria amb Aprilia. Ha passat sota la bandera de quadres només 3 dècimes de segon més tard que el guanyador Bagnaia.
He luchado a tope como nunca. Quería ponerle presión, pero bueno, me falta un poquito. Pero bueno, a mitad de carrera iba ya un poco como ayer, muy vendido, solo que hoy he sido más paciente. Cuando he visto que Jorge ponía ese ritmo, no era mi ritmo. Sabía que si hacía 2 o 3 vueltas en 30, luego la goma, ya no acababa la carrera. Entonces he tenido que ir controlando toda la carrera a ver qué pasaba. Luego al final he dicho, mira, si la goma muere, que muera, pero quería intentar hacer segundo y ponerle presión a Pecco. Però bueno, ha estat una carrera interessant.
El podi l'ha completat Fabio Quartararo, tercer, Fabio Di Gianantonio, que l'any que ve es quedarà sense moto perquè el seu lloc a l'equip Gresini l'ocuparà Marc Márquez, s'ha reivindicat amb una bona quarta posició, i Marco Bezzecchi ha acabat cinquè i és tercer de la general a 63 punts de Bagnaia i 45 de Martín. Àlex Rins ha acabat novè, top 10 a la primera cursa després de la greu lesió que es va fer el juny a Mugello, davant de l'Aleix Espargaró, que s'ha equivocat triant els pneumàtics tous i ha estat desè. Pitjor els ha anat el seu germà, Pol Espargaró, que ha caigut a la segona volta, i a Marc Márquez, que també ha anat per terra i, un cop ja decidit i anunciat el canvi al Gresini Ducati l'any que ve, ha deixat entreveure el micròfon de DAZN que ja té ganes de passar pàgina.
Sí, una más, 20 i tantes este any. Bueno, ya se acaba, 5 carreras. Hoy pedir disculpas al equipo, sobre todo porque, pues bueno, este fin de semana hemos ido de más a menos, normalmente hacíamos de menos a más, y nada, toca ahora volver un pasito para atrás. Estas carreras desde India parecía que estábamos más adelante, te vas animando, te ves un poquito más con los primeros,
y esto hace, te hace arriesgar un poco más. Ahora toca un poco volver a la mentalidad de Silverstone Montmeló, un pasito para atrás y continuar acabando carreras.
Un pasito para atrás, continua la pega, Marc Márquez, Déu-n'hi-do, quina temporada també. Acabem, Quim, què ha passat a Moto2 i Moto3?
Pedro Acosta és més líder de Moto2 després de guanyar a Mandalika per davant d'Aaron Canet i Fermín Aldeguer. El tauró de Mazarrón ja suma 7 victòries aquest any i té 65 punts de marge sobre Toni Arbolino, que ha acabat 6è, els catalans discrets, Albert Arenas 15è i Jeremy Alcoba 20è, i el brasiler Diogo Moreira s'ha estrenat com a guanyador a Moto3 amb el colombià David Alonso 2è i l'andalús David Muñoz 3è. El valencià Jaume Macià 6è es manté líder del Mundial amb 16 punts de marge sobre Yumu Sasaki i 17 sobre Dani Olgado. Xavi Artigas ha acabat 19è. Pròxima cita, Gran Premi d'Austràlia, el cap de setmana vinent a Phillip Island.
Això no s'atura. Gràcies, Quim.
Adéu, bona nit.
I abans de marxar, repàs a les portades que trobareu aquest dilluns als quioscos, Oriol.
Amb protagonisme per la selecció espanyola i per Gavi. De fet, jo diria que mai a la vida les portades de Mundo Deportivo i Sport havien set tan idèntiques. Mateix titular i mateixa foto. Sí, Eurogavi sí. Amb el migcampista blaugrana celebrant el gol que li ha donat la victòria a Espanya i la classificació per l'Eurocopa de l'any que ve. A la premsa de Madrid, l'As, també amb foto de Gavi saltant, titula A Sal a l'Eurocopa, i el Marca, ja estem a l'Eurocopa. L'únic que, vaja, té un altre protagonista en portada és l'Esportiu, que entrevista Mitchell, l'entrenador del Girona. Destaca aquest titular en portada a l'Esportiu. Diu Mitchell, és normal patir en algun partit, però no perdre l'essència.
Gràcies, Jové.
Bona nit.
A descansar, bona nit. Gràcies al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, és la una. El secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken es tornarà a reunir amb Benjamin Netanyahu aquest dilluns a Israel. Ho farà mentre el país ultima els preparatius per la invasió de Gaza, una ofensiva per terra, mar i aire amb centenars de milers de soldats que ja estan preparats a la frontera de la franja. És una operació militar que el govern israelià anuncia des de fa dies, però Netanyahu encara no ha donat l'ordre d'entrar. A l'espera de veure què passa, la guerra entre Israel i Hamas amenaça amb expandir-se al Pròxim Orient. Tel Aviv té ara mateix diversos fronts oberts on l'escalada de tensió és evident. El primer, al nord, a la frontera amb el Líban, ho reconeixia el mateix Netanyahu.
El govern israelià posa tota la pressió sobre Gaza, però al mateix temps no treu l'ull del que passa al nord del país, a la frontera amb el Líban. Allà la tensió sense sortir encara de mare no para de comentar i estem que esclati una guerra regional potencialment més perillosa que la que hi ha en marxa a la franja.
En les últimes hores, l'exèrcit hebreu ha denunciat que les milícies xiites de Hezbollah, properes a l'Iran, els han atacat amb una desena de coets enviats des de territori libanès. Més coses, la periodista i presentadora Sonsol Isonega ha guanyat la 72a edició del Premi Planeta. Ha aconseguit la victòria amb la novel·la Les hijas de la criada, que havia presentat amb un pseudònim. Els premis s'han lliurat fa poc més d'una hora en un sopar al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Anem cap allà, Anna Salvador.
Sonsol Isonega ha guanyat el prestigiós premi dotat amb 1 milió d'euros amb una novel·la sobre una família d'empresaris gallega, els Valdés. La periodista explica que l'obra se centra sobretot en el paper de les dones de la família que van aconseguir crear un imperi fent conserves.
Esta es una novel·la de mujeres valientes que pelearon en el mar y que trabajaron en el mar durante 100 años y lo siguen haciendo sin reconocimiento ninguno, así que por fin en Las hijas de la criada tendremos una patrona en la industria del mar.
Per altra banda, la novel·la finalista ha estat La sangre del padre d'Alfonso Goizueta. És un historiador de només 23 anys. La seva és una novel·la històrica sobre la figura d'Alexandre el Gran. Parla de la part més personal del rei repassant tota la seva vida. El premi del finalista està dotat amb 200.000 euros.
Tot plegat mentre seguim pendents de les eleccions que s'han celebrat aquest diumenge a Polònia i a l'Equador. A Polònia tot apunta que hi haurà canvi de govern. Després de 8 anys de govern ultraconservador del Partit Llei i Justícia, la formació liberal Coalició Cívica podria liderar el nou executiu. Tot i que els sondejos a peu d'urna donen la victòria en escons a l'extrema dreta, no sumaria suficient per poder governar. Qui sí que ho faria són els tres partits moderats, i això vol dir que qui té més números per ser el nou primer ministre polonès és l'expresident del Consell Europeu Donald Tusk, que ja va dirigir Polònia entre el 2007 i el 2014. I a l'Equador fa poca estona que han tancat els col·legis electorals després de la segona volta de les eleccions presidencials que han enfrontat Luisa González i Daniel Noboa. Encara no es coneixen els resultats, però la participació ha estat de més del 80%. Recordem que els comicis venen marcats per l'assassinat a trets d'un dels candidats, Fernando Villavicencio, a l'estiu. I un últim apunt, perquè aquest dilluns comença la campanya de vacunació simultània contra el Covid i la grip pels col·lectius de risc, com les persones de més de 60 anys, les dones embarassades o els que tenen malalties cròniques. També es recomana el personal essencial. Una de les novetats d'aquest any és que el Departament de Salut també aconsella vacunar-se de la grip als menors d'entre 6 mesos i 5 anys i als fumadors. Es pot demanar hora a través de l'aplicació La Meva Salut, a citasalut.cat o als centres d'atenció primària. I ara els esports amb l'Oriol Jové.
La selecció espanyola s'ha classificat per l'Eurocopa masculina de futbol de l'any vinent després de derrotar Noruega per 0-1 amb un únic gol de Gavi. El migcampista blaugrana celebrava el triomf després del partit.
Hemos venido con una racha de victorias muy buenas y bueno, en Noruega sabíamos que era un equipo jodido aquí, sobre todo en su estadio, en su campo y contento.
Gavi ha jugat 78 minuts i Ferran Torres, l'altre blaugrana que ha participat, ho ha fet en 71 minuts. Tot plegat en un diumenge en què el Barça ha guanyat també per 0-1 al camp de l'Atlètic de Madrid amb un gol d'Alexia Putellas, que ha convertit la doble pilota d'or també en la màxima golejadora del...